Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Ara pot semblar que amb la sequera l'expressió popular que diu ploure sobre mullat queda una mica desactualitzada i desfassada, però no pas a les Terres de l'Ebre i en general a les comarques del sud del país que van veure que ahir, en molt poca estona, un fort aiguat els inundava carrers, cases i subterranis. I és que la situació es repeteix perquè ja fa 2 anys que aleshores van dur la pitjor part d'un altre temporal sense tenir en compte el temporal Glòria que també va tocar-hi de ple. Aquests estralls que fa la pluja a casa nostra cada cop que plou una mica amb ganes ens porten a reflexionar sobre 2 qüestions. Primer, tenim el país preparat per afrontar aquests aiguats sobtats, quan no és la primera vegada que passa? Per ara sembla que no, perquè ahir només és un petit exemple de com estem. Una via tan important i que creua tot el país de punta a punta, com és l'autopista P7, va quedar impracticable durant hores per aquestes pluges, i ja no parlem del tren, perquè aquest és un servei que menja a banda. I segona reflexió, fins on ens ha d'arribar l'aigua per prendre consciència i posar remei al canvi climàtic, que és en bona part el causant de tot això. Per ara encara hi som a temps. L'aigua només la tenim als genolls, però posem-hi remei, perquè quan ens arribi a les aixelles, potser ja serà massa tard.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Va, que estrenem programa a l'actualitat d'aquest primer dilluns de setembre, que ve marcada per aquests efectes del temporal. En parlarem abastament, però avui hi ha més notícies que repassem tot seguit en titulars amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents avui de la reunió que Yolanda Díaz i Carles Puigdemont celebren avui al Parlament Europeu per negociar la investidura de Pedro Sánchez.
La Moncloa ha deixat clar que Díaz actua en nom de Sumar i no pas en representació del govern espanyol. Les reaccions de la resta de partits no s'han fet esperar, mentre que des dels comuns ho veuen com un pas important, els socialistes se'n desmarquen.
Tot això al mateix dia en què Catalunya ha perdut més de 60.300 afiliats a la Seguretat Social aquest mes d'agost i, per tant, l'atur creix en 7.500 persones.
La xifra total de persones sense feina a Catalunya frega les 339.000 persones. En totes les demarcacions catalanes, l'atur ha crescut aquest mes, que coincideix amb el final de la temporada d'estiu. Al conjunt de l'Estat, avui hi ha 2,7 milions de persones inscrites a les oficines d'ocupació, 25.000 més que el mes de juliol.
I dimecres comença el curs escolar a Catalunya i avui el Departament d'Educació ha confirmat que augmentarà els mitjans per detectar amb antelació el bullying i l'assetjament a les aules.
Tot plegat, després dels casos que van sortir a la llum al curs passat, la idea és unificar tots els protocols per donar una resposta més ràpida. D'altra banda, Educació també ha assegurat que preveu pagar abans les ajudes a l'escola concertada pels alumnes vulnerables.
I al bloc dels esports us explicarem que l'Espanyol ha presentat aquest migdia les seves 2 últimes incorporacions. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, es tracta de Ramon Ramos, que prové de l'Olympiacos, i del senegalès Keita Baldé. Tots 2 jugadors arriben en un bon moment de forma del primer equip, que ahir va aconseguir la 3ª victòria consecutiva a la Lliga de Segona.
I a la Lliga de Primera, Barça i Girona continuen la lluita per les primeres places.
Els blanquivermells són segons a 2 punts del Real Madrid, que és líder, i els blaugranes són tercers, empatat a punts amb l'equip de Mitchell. Ara hi ha aturada de seleccions per preparar els partits classificatoris per l'Eurocopa de l'any que ve.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sabent quin temps ens espera per les properes hores, com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, bon dia. Continuem parlant de calor. Ja les precipitacions del cap de setmana queden enrere, tot i que aquesta propera tarda, nit i matinada, algun ruixat feble pot arribar a caure cap a les muntanyes del sud de Tarragona, cap a la zona dels Ports. Però la tarda, sobretot calorosa, les temperatures han pujat i força respecte a les del cap de setmana, i avui esperem a la costa màximes al voltant dels 30 graus, entre els 30 i els 35 a les comarques de l'interior i també del prelitoral. A més, el litoral amb molta aixafogor i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogor a causa de l'elevada humitat. Per altra banda, sol, la presència d'alguns núvols alts, prims, que a estones poden interpolir una miqueta l'acció del sol, però sense cap conseqüència. Demà una jornada de sol, de calor, temperatures tan altes com les d'avui, i també la presència d'alguns núvols poc importants. De moment, de cara a dimecres, tot continuaria de la mateixa manera.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Els bombers i els serveis d'emergències treballen aquest dilluns perquè el més aviat possible torni la normalitat a les comarques afectades pels forts aiguats d'ahir diumenge. Un temporal d'aigua i vent que ha afectat a les Terres de l'Ebre, on la comarca del Montsià s'ha endut la pitjor part, fins a 200 litres per metre quadrat en només mitja hora, van deixar carrers negats d'aigua i fang dins les cases.
Les tasques dels serveis d'emergència se centren avui en netejar de fang els carrers i les cases afectades per les riuades d'aigua que van sorprendre ahir els veïns de municipis com Alcanar, que és on va impactar més el temporal, sobretot a la zona d'Alcanar Platja. Com dèiem, els bombers han prioritzat avui netejar els carrers i el que trigarà més en reparar-se són alguns camins rurals que van quedar molt afectats.
L'altra afectació va ser en la mobilitat. El corredor ferroviari mediterrani ha recuperat parcialment el servei avui després de veure's afectats ahir diumenge.
La circulació es va suspendre entre l'Aldea Amposta i Ulldecona. Així s'ha restablert avui el trànsit de trens per una de les dues vies i això fa que els combois circulin amb retard, segons ha informat Adif. D'altra banda, la carretera C12, que també estava tallada entre Amposta i Tortosa, ha recuperat ja la normalitat.
I com no, com sempre que hi ha un temporal a la zona de l'Ebre, la barra del trabucador al Delta es troba inundada. Segons confirmen fonts de l'empresa Infosa, que és qui gestiona les salines de la Trinitat, ahir diumenge no van poder collir sal i avui s'hi han pogut accedir amb dificultats en vehicles 4x4 per reprendre la collita.
L'empresa es troba a l'espera que el temporal vagi a menys per acabar d'avaluar els danys, que confien que no siguin importants. Tot i que s'ha inundat, la barra del trabucador no s'ha trencat.
A tot això, el govern català s'ha compromès avui a tornar a activar els ajuts per pal·liar les destrosses que ha provocat el temporal a les Terres de l'Ebre. De fet, avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'han desplaçat fins la zona afectada. Tots dos s'han reunit amb alcaldes i representants locals.
La consellera ha explicat que durant la trobada han parlat de les inversions que calen per evitar que en un futur aquests temporals deixin d'afectar tan greument aquestes zones.
Hem parlat doncs, de solucions més estructurals. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua, Acció Climàtica, ja havia fet, arrel dels últims dos episodis, algunes actuacions que segurament han produït doncs, que no haguem de lamentar danys més importants, però hem de seguir invertint, hem de seguir veient quines són els punts de més risc i quines són les inversions que cal fer des d'un punt de vista doncs, de l'Agència Catalana de l'Aigua o bé altres departaments doncs, de la Generalitat conjunt.
De la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha tret pit del sistema d'emergències que ha permès que els aiguats no es convertissin en catàstrofe.
A l'activació de l'INUNCAT, després amb el sistema d'alertes mòbils de protecció civil, que ha estat molt útil, perquè ha permès doncs, comunicar-nos amb tots els veïns i veïnes explicant quina era la situació que hi havia i com havien d'actuar. Per tant, tenim en aquest país un sistema de seguretat d'emergències que funciona i que dona resposta. I em sembla que ens en podem sentir molt orgullosos.
En aquesta mateixa visita del govern també ha detallat que dues escoles de Santa Bàrbara i la Ràpita han patit afectacions pels aiguats, amb el gimnàs i alguna altra aula inundada, però que són afectacions mínimes i que, per tant, els alumnes que cursen en aquests dos centres podran començar les classes amb normalitat passat demà. A Catalunya, com dèiem, no s'han hagut de lamentar danys personals, però lluny de les Terres de l'Ebre, els forts aiguats també han afectat la capital d'Espanya i la resta de províncies properes. Aquí el balanç sí que ha sigut tràgic, amb dues persones mortes a la demarcació de Toledo.
Un home ha perdut la vida a Casarrubios del Monte, a Toledo. La víctima ha quedat atrapada en un cotxe i ha perdut la vida quan els serveis de rescat intentaven arribar fins a ell, segons ha explicat el president de Castella-La Manxa. L'altra persona ha perdut la vida a la localitat de Vargas, segons ha confirmat la Guàrdia Civil. Es tracta d'una persona que havia quedat atrapada al seu vehicle a la carretera A40 per les pluges torrencials. D'altra banda, la localitat madrilenya d'Aldea del Fresno, dues persones, pare i fill, havien desaparegut quan el vehicle en què viatjaven havia caigut al riu. Finalment, els equips de rescat han localitzat el nen de 10 anys dalt d'un arbre. El pare el continua buscant.
I tornant a les Terres de l'Ebre, la pitjor part d'aquests aiguats els han portat al municipi d'Alcanar, on hi ha, per exemple, el càmping Alfax, que ja va patir estralls en el temporal d'ara fa 2 anys.
En aquest càmping, la pluja i els violents cursos d'aigua han entrat per la part que no havien reforçat després dels aiguats de l'últim temporal. Hi ha hagut afectació en 5 apartaments de planta baixa del complex, però que a banda de fang no ha causat cap dany personal. Les mesures preses després de la gran tempesta del 2021 no han evitat destrosses a l'establiment.
I precisament a aquesta hora podem saludar l'alcalde del municipi d'Alcanar, el senyor Joan Roig. Senyor Roig, bona tarda i moltes gràcies. Podem saludar el senyor Joan Roig, alcalde d'Alcanar. No podem continuar. En tot cas, avancem amb l'informatiu del migdia de Ràdio Estel. Si tenim l'alcalde... No tenim l'alcalde d'Alcanar. En quan puguem recuperar la connexió amb l'alcalde del Canal, escoltarem en directe aquí a l'Estel Migdia. Amb ell volíem parlar d'aquests efectes que hi ha del temporal i de com han afectat el municipi. Abans, però, com dèiem, l'actualitat d'aquest dilluns també passa per Brussel·les. L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, es reuneixen a la seu del Parlament Europeu. La trobada es porta a terme quan s'han intensificat les negociacions per a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Díaz hi va en nom de Sumar. De fet, la Moncloa ha insistit en que la líder del partit hi va a títol personal i en cap cas en nom del govern. La reunió ha començat a les 12 del migdia i també hi participa l'exconseller i eurodiputat de Junts, Toni Comín, i l'expresident d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que va ser designat negociador de Sumar amb Junts.
A l'espera que hi hagi més detalls sobre la reunió, les relacions per part dels partits catalans no s'han fet a esperar. Des dels comuns celebren que Yolanda Díaz es reuneixi amb Puigdemont i ho veuen com un pas endavant per avançar en les negociacions de cara a la investidura, mentre que el PSC se'n desmarca. Ens ho explica la Judit Casella. Judit, bona tarda. Tenim problemes amb la connexió amb la Judit Casellas. De seguida la saludem, però sí que podem saludar, com dèiem, ens havia quedat pendent a saludar a l'alcalde d'Alcanar, el senyor Joan Roig. Senyor Roig, bona tarda, com dèiem, i moltes gràcies. De rebre aquesta, les reaccions de la reunió que estan mantenint en aquests moments a Brussel·les l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Us explicàvem que des dels comuns han celebrat que Díaz es reuneixi amb Puigdemont. Ho veuen com un pas endavant en aquestes negociacions de cara a la investidura. El PSC, però, se'n desmarca. Ens en dona més detalls la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Els comuns veuen amb bons ulls la reunió i creuen que és un pas endavant per fixar les condicions per començar a negociar. De moment, però, no es mouen d'allà on eren, sí a l'amnistia, però no a un referèndum d'autodeterminació a curt termini. El PSC, per la seva banda, es desvincula d'aquesta trobada per la investidura i es limita a dir que el Partit Socialista negocia fora del focus mediàtic. Són Joan Mena i Elia Tortolero, portaveus dels comuns i del PSC, respectivament.
I que ningú ha de renunciar als seus objectius polítics. Ara, és evident una cosa, que crec que també hem de ser honestos i l'hem de dir. És evident que la via unilateral ja no forma part d'aquesta nova etapa política.
Amb unes negociacions per una possible investidura del president Sánchez, es coneixerà després de que s'hagin dut a terme les negociacions. Creiem que les negociacions és un procés que s'ha de respectar i que, per tant, ha de tenir el seu camí.
El PSC manté el mateix discurs que fins ara. Qualsevol acord polític per la investidura ha de respectar la Constitució. Des d'Esquerra celebren que Sumar i Junts es reuneixin, ho diu la vicesecretària de Feminismes, Raquel Sans.
Celebrem totes les interlocucions i totes les vies d'interlocució que s'obrin en aquesta via de la negociació, que, insisteixo, és la via que va escollir Esquerra Republicana a l'anterior legislatura. De fet, estem treballant en aquesta negociació política i, per tant, com més actors puguem sumar en aquesta negociació, entenem que serà positiu.
Demà una delegació d'Esquerra serà a Brussel·les per seguir la conferència de Puigdemont.
Gràcies, Judit. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà a la manifestació de l'11 de setembre, una manifestació que ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana.
A diferència de l'any passat, dilluns vinent sí que hi assistirà perquè considera que el missatge que envia l'ANC està, sobretot, enfocat a pressionar el govern espanyol i a resoldre el conflicte polític amb Catalunya.
Sí, la meva previsió és participar-hi en aquesta manifestació, que hi ha l'ANC, que hi ha Òmnium, que hi ha doncs, l'Associació de Municipis per la Independència i moltíssimes altres entitats. Crec que, a més, aquest any està molt enfocat doncs, cap a la pressió cap al govern espanyol en ocasió d'aquesta investidura, recordant quin és el nostre objectiu, que és la independència del país.
Dimarts passat, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ja va apuntar que el govern hi participaria, però no va confirmar si finalment el president hi aniria o no. Recordem que l'any passat ni Aragonès ni tampoc cap conseller va anar a la manifestació de l'ANC perquè consideraven que el missatge que llançava a l'Assemblea anava massa enfocat a criticar Esquerra i el seu paper negociador amb el PSOE.
I abans es parlàvem d'aquesta reunió, doncs una altra reunió que ha tingut lloc aquest matí és la del Comitè de Crisi del Ministeri d'Igualtat per analitzar els darrers crims masclistes que hi ha hagut a l'Estat.
Els dos últims han tingut lloc aquest cap de setmana a Andalusia. Es tracta del segon comitè convocat aquest estiu, després que el juliol passat Igualtat registrés 8 assassinats de dones a mans de les seves parelles o exparelles. Unes dades que confirmen que l'estiu i les vacances són moments d'especial risc per l'augment de la convivència. Sobre això n'ha parlat aquest matí a Ràdio Estel l'advocada especialista en defensa de la dona, Maria José Varela.
Convivència amb més profunditat fa aflorar més les contradiccions i en els casos en els que no estan convivint, que també s'han adonat d'aquests que ja s'han separat, els homes tenen més temps lliure, els homes violents, per planificar una reacció que ja tenien pensada.
Per cert, que la reunió arriba just al dia en què els Mossos d'Esquadra investiguen dues agressions sexuals que s'haurien comès aquest cap de setmana durant la Festa Major de Granollers.
Segons ha avançat el digital El Caso, les dues agressions haurien tingut lloc a tocar del riu Congost. Aquest cap de setmana se celebrava el tram final de la Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers.
D'altra banda, Protecció Civil ha alertat d'un canvi de perfil en els ofegaments a les platges catalanes després que aquest diumenge morís també un jove de 23 anys a Platja d'Aro. Segons el seu subdirector, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, les morts que hi ha hagut aquest any es deuen més a un desconeixement de l'estat de la mar que no pas a insolacions o cardiopaties prèvies com passava fins ara. Delgado ho ha dit també avui en una entrevista a Ràdio Estel.
Hem detectat una baixada de la mitjana d'edat, fins a 50 anys, 20, 30, 40, fins a 50 anys, que moren en condicions de bandera groga, és a dir, mala mar, no bandera vermella. I, per tant, hi ha un tipus d'ofegament que podem associar més directament a l'estat de la mar i, segurament, per no valorar suficientment els riscos que té el bany quan hi ha una bandera groga, quan hi ha mala mar, quan hi ha corrents marítimes que dificulten la sortida de l'aigua i no sap com actuar.
El subdirector de Protecció Civil ha insistit en que els banyistes han de ser prudents i tenir clara la seva condició física i, en cas de no poder sortir de l'aigua, demana mantenir la calma per no malgastar energia i nedar en paral·lel a la sorra i de costat per poder sortir del corrent. Quan ja no s'estigui en perill, cal fer moviments per tal d'avisar el socorrista. Recordem que aquest estiu, a la temporada de bany, que va del 15 de juny al 15 de setembre, s'han registrat 24 morts per ofegament a les platges catalanes.
I compte enrere per a l'inici del curs escolar, i el Departament d'Educació ha dit avui que augmentarà els mitjans per detectar amb antelació el bullying i l'assetjament a les aules. Tot plegat, després dels casos que van sortir a la llum el curs passat, també s'incrementaran els recursos per als alumnes vulnerables. I el govern ha dit que entregarà abans les ajudes a l'escola concertada. Ens ho explica el Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Educació ha explicat que unificarà tots els protocols per identificar més ràpidament l'assetjament als centres educatius. També es crearà una base de dades que recollirà tots els casos de violència contra els alumnes. La consellera Anna Simó espera que aquest sistema ajudi els docents a identificar les agressions.
Fusionem en un únic protocol els protocols de violència masclista, LGTBI, assetjament d'odi i discriminació, i amb aquesta simplificació esperem facilitar la detecció de les violències a direccions i docents, que els docents puguin detectar molt millor les violències a l'alumnat.
Simó també ha explicat que Educació gastarà 80 milions d'euros per als alumnes més vulnerables. Aquests diners aniran destinats als cursos d'infantil 3 i 4 i a primer i segon d'ESO. A més, la consellera ha assegurat que aquest curs les escoles concertades rebran els diners corresponents a cada alumne vulnerable a partir de gener i no a final de curs, com passava fins ara, atenent una reivindicació del sector.
Gràcies, Pau. I encara sobre educació, més de 6.000 alumnes s'han matriculat a les proves d'accés a la universitat que comencen demà dimarts i que s'allargaran fins dijous.
La xifra de matriculats a les PAU de setembre d'enguany representa un increment de 1.084 estudiants respecte als 5.352 que van fer les proves de 2022. D'aquesta manera es consolida una tendència a l'alça ja registrada a l'edició anterior de la convocatòria extraordinària de les PAU amb 231 estudiants més en relació amb el 2021.
Mirem ara cap a les oficines oficines de l'atur perquè el mes d'agost ha deixat 7.500 persones sense feina a Catalunya, una dada que representa un empitjorament del 2,3% respecte a l'atur registrat al juliol. Malgrat aquest increment, es tracta de la dada més baixa en aquest mes des de l'any 2008.
A Espanya l'atur ha augmentat en 24.800 persones, és un 0,93% més que el mes de juliol. Cal recordar que l'agost és un mes en què l'atur augmenta i que el més mal parat és el sector serveis per la finalització de la temporada d'estiu. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, aquesta ha baixat després de 6 mesos consecutius a l'alça. El nombre d'empleats que cotitzen a la Seguretat Social encadenava pujades des de principis d'any. El govern ha valorat les dades i les emmarca la normalitat d'aquests mesos. Ho ha dit el secretari general de Treball, Enric Vinaixa.
Mesos d'agost s'acostuma a pujar a l'atur. Aquest mes doncs, ha seguit aquest mateix comportament, tot i que l'augment ha estat molt menys significatiu que en els darrers 7 anys, des del 2017.
Per demarcacions catalanes, l'atur registrat ha augmentat en totes elles. A Barcelona ha pujat un 2,2% en comparació al juliol, a Girona i Lleida un 2,5% i a Tarragona no arriba per poc aquest 2,5%.
On sí que tenim feina des d'avui és en aquesta casa, perquè aquest matí ha arrencat una nova temporada a Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8 i encetem temporada a Ràdio Estel després d'un any desitjant que arribés l'estiu per descansar i molts pensàvem això.
Així ha arrencat la programació amb la novetat de la caravana amb Joan Trias, que obrirà cada dia a les 8 i que s'ha allargat fins fa ben poca estona, a les 2 del migdia.
Després d'aquest informatiu, a partir de 2:15 i fins les 6 de la tarda, Mercè Arraga posarà en marxa el nou magazín de tardes a Ràdio Estel, que porta per nom Fabricació Pròpia, un programa de temes socials i actualitat sense oblidar l'humor. A les 6 tornarà a la informació social i religiosa del dia de la mà d'Ignasi Miranda amb el Sense Distància i després la missa diària continuarà emetent-se a les 7 de la tarda. En acabar, Ràdio Estel oferirà una curada selecció musical. Al cap de setmana continuaran els espais de referència, com el Tot Sardana, els diumenges, els Sons de la Terra, l'Escola de Família, Àngels o el Trotamundos.
També us expliquem que el papa Francesc aterrarà a Roma cap a 6:15 d'aquesta tarda, hora catalana, després de la visita de 3 dies que ha fet a Mongòlia, on ha completat aquest matí el seu 43è viatge apostòlic internacional.
El pontífex ha pronunciat un total de 5 discursos al llarg de 3 dies a l'Ulaanbaatar. Entre d'altres moments, s'ha reunit amb les autoritats civils, eclesiàstiques i religioses i ha presidit la celebració d'una missa. En aquestes ocasions ha reafirmat la seva crida a la pau i ha parlat de la responsabilitat de les religions en la pacificació dels conflictes i també de la importància de la coherència en el testimoni. El bisbe de Roma ha encoratjat la petita comunitat catòlica a no tenir por de la seva petitesa, ja que només són 1.500 persones. I ha recordat que la Creu de Crist és el millor camí per a tothom. Francesc passa la història per haver estat el primer papa que visita Mongòlia, el país més dens del món i amb fronteres amb Rússia i la Xina.
I per últim us expliquem que aquest matí un incendi ha calcinat un pis en un edifici del barri del Raval de Barcelona. L'avís s'ha donat a les 9 del matí. Les flames han afectat la segona planta.
Es tracta del bloc situat al número 89 del carrer Nou de la Rambla. Fins allà s'hi han desplaçat 6 dotacions dels bombers que abans de les 10 ja havien apagat l'incendi. El foc ha deixat alguns ferits, cap d'ells greu, segons fonts municipals. D'altra banda, poc abans, s'ha donat també l'avís per la presència de fum a l'aparcament públic subterrani de la plaça d'Urquinaona, al Saba. El fum s'ha escampat per 3 plantes que han hagut de ser evacuades. Cap persona ha quedat afectada.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Dugues i 23 minuts. Us expliquem en els esports que l'Espanyol presenta aquest migdia. Ana, els seus dos nous fitxatges són Ramon Ramos i Keita Baldé.
Sí, l'anunci es va fer fa 2 dies i avui s'ha fet la presentació des de la Ciutat Esportiva. Ramon Ramos ha arribat cedit de l'Olympiacos i Keita Baldé arriba per cobrir la sortida de Di Mata. Aquest últim ha explicat en roda de premsa com ha estat el seu fitxatge.
A l'Espanyol tenia ganes, el meu grup de treball tenia ganes, jo més encara, que les coses es fan. La veritat que el meu únic objectiu era venir aquí. Crec que podem fer moltes coses bones, el club és supertop d'organitzat i de gent que treballa a dins, i es pot fer moltíssimes coses grans. Estic molt feliç d'estar aquí.
Per cert, que el senegalès que va saltar el terreny de joc al minut 77 substituint a Nico Melamed va patir una lesió muscular i està pendent de proves pel que fa al partit. Els bascos es van avançar per 2 gols i un doblet de Calero i una diana de Salvi Sánchez van salvar els mobles en el partit contra la Morevieta. Escoltem el tècnic Luis García.
no era ni un problema de actitud ni un problema de intensidad, que es lo fácil muchas veces achacar a que íbamos 0-2 al descanso a la actitud, a la intensidad, era un problema de posición.
Aquest 3-2 és la tercera victòria consecutiva de l'equip i ara mateix ocupen la segona posició amb 10 punts en una lliga de segona que domina el Saragossa.
A la lliga de primera divisió, Girona i Barça continuen empatats a punts a la classificació. Els blanquivermells ara mateix són segons i els blaugrana tercers després de les victòries d'aquest cap de setmana.
Comencem pel Barça. L'equip de Xavi Hernández s'ha emportat 3 punts importantíssims del Sadar després de l'1-2 contra l'Osasuna. Koundé va obrir la llauna amb una rematada de cap en la sortida d'un córner picat per Gundogan, però la represa, els locals van empatar gràcies a un gol de Chimi Ávila. Finalment, Lewandowski des del punt de penal va decidir el duel, moment en què l'Osasuna va acabar jugant amb 10 per l'expulsió de Catena, i també van debutar els 3 nous fitxatges, Joao Cancelo, Joao Félix i Íñigo Martínez. De fet, escoltem ara la valoració de Xavi Hernández pel que fa als dos portuguesos.
Són dos futbolistes que ens generen molta il·lusió, ens generen alternatives en el joc, variants, tàctiques. Crec que els dos han entrat molt bé, amb molt bona actitud, i això és el més important.
Ara hi ha aturada de seleccions per preparar els partits classificatoris de l'Eurocopa de l'any que ve a Alemanya. De fet, la selecció s'entrena avui, l'espanyola, a partir de les 7 de la tarda, des de les Roces, i el proper partit del Barça serà dissabte a Montjuïc contra el Betis. Al cap de 3 dies debutaran a la Champions contra l'Anvers de Bèlgica, també el Lluís Companys.
I pel que fa al Girona, els de Mitchell continuen somiant a la part alta de la taula gràcies al retorn de Porto, que ja va vestir de blanc i vermell entre els anys 2016 i 2019.
I el seu retorn ha estat arribar i moldre, perquè Porto, que fins ara jugava al Getafe, ha entrat a la segona meitat del partit. De fet, ha estat el cinquè canvi, però ha estat el canvi més significatiu i decisiu. El murcià només ha necessitat trepitjar la gespa durant 14 minuts per saber com havia de sorprendre el porter de les Palmes. Escoltem què n'opina Mitchell d'aquest nou jugador.
És un jugador que compite molt bé i té gol, té profunditat i ell necessita jugar a prop de l'àrea. Pot començar en dreta, en esquerra, però és un jugador que pisa àrea i per a nosaltres és molt important.
Per cert, que ni John Solís ni el jugador cedit pel Barça, Eric García, van jugar ahir. D'altra banda, el club ha fet oficial aquest migdia la renovació de l'extrem de 19 anys i que era almenys el jove de l'Hospitalet que ha signat per 3 anys més, va jugar la temporada passada el juvenil A. Mitchell, entrenador del primer equip, el veu amb bons ulls i amb aquesta renovació el club blanc i vermell s'assegura la continuïtat del futbolista.
Encara en el mercat de fitxatge, Sergio Ramos ja és a Sevilla, on s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu retorn al Sánchez Pizjuán després de 18 anys.
Ramos, que ha aterrat fa poques hores a Sevilla, ha explicat per què ha decidit fitxar per aquest club andalús, assegura que és un deute que tenia amb la seva família i amb l'afició.
Mi abuelo, con mi padre, con el sevillismo, con Puerta, con muchas cosas que han significado mucho.
Recordem que, tot i que divendres va acabar el mercat de fitxatges, el club andalús pot fitxar-lo perquè l'excapità del Madrid, que ha jugat durant 2 temporades al PSG, no tenia equip. Ramos hauria signat per una temporada amb una reducció important del seu salari.
I avui a les 4 de la tarda està fixada una reunió per mirar de desencallar la vaga que hi ha prevista per aquest cap de setmana a la Lliga Femenina de Futbol.
Es reuneixen, de fet, sindicats i patronals amb l'objectiu d'arribar a un acord per a que es puguin disputar els partits de primera jornada de divisió que ha d'arrencar aquest cap de setmana. De fet, el Barça hauria de jugar diumenge contra el València, el Johan Cruyff, i el Llevant les Planes, per la seva banda, també diumenge a les 12 del migdia contra l'Sporting de Huelva.
Acabarem també amb dos apunts. El primer, en handbol, el Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa Ibèrica masculina en una final on s'ha imposat amb contundència el Porto per 44-38.
Els blaugranes sumen el seu segon títol de la temporada després que dimarts guanyessin la Supercopa Catalana. De fet, dimecres del vespre arrenca la Lliga Sobal, el Barça visitarà la pista de l'Aina Itasuna i el Granollers no ho farà fins divendres, que serà quan rebi a casa el Nava.
I en tenis aquesta tarda, Carlos Alcaraz juga als vuitens de final de l'Open dels Estats Units.
El murcià s'enfrontarà cap a quarts de vuit contra l'italià Matteo Arnaldi, que ha passat de ronda i és a quarts. És Novak Djokovic, que ha superat per la via ràpida el tenista croat Borna Gojo per 3 sets.
Estel migdia.
Minuts finals d'aquest Estel migdia, que els dedicarem, com sempre, a la informació cultural. Atenció, si avui heu llegit en algun digital la notícia que ha mort el cantant mallorquí Tomeu Penya, no en feu cas, perquè és falsa.
Guillermo, quin somriu, això és el que som. Ningú més
primera hora a Twitter, un compte fals ha donat per mort el cantautor mallorquí. Alguns mitjans també ho han publicat després, una informació que ja ha estat desmentida per la seva discogràfica, inclús el mateix Tomeu Peny, a través de Twitter, ha publicat que estava bé. De fet, ha dit que s'estava menjant una ensaïmada.
Mirem també a les llibreries, on avui ha arribat el primer llibre de relats que publica el músic Joan Enric Barceló, conegut integrant dels Amics de les Arts, de la mà de l'editorial Periscopi. Barceló publica el recull de contes Morir sabent poques coses.
La mort vertebra... La mort vertebra gran part dels relats que tenen un univers compartit i que l'autor defineix com un catàleg de veus i de dol. Joan Enric Barceló, acostumat a encabir històries i pensaments en cançons de 3 minuts, assegura que volia ser una mica més lliure per explicar les històries incloses en aquesta obra.
Doncs amb això acabem el primer programa d'avui. Els demanem als nostres oients disculpes per problemes tècnics que hem tingut en la connexió. Són coses del primer dia, que encara estem una mica de vacances. Demà els prometem que no torna a passar. Els deixem ara amb la fabricació pròpia de Mercè Raga. Tornem demà a les dues. Bona tarda.